portes un PowerPoint?
Pots ajudar?
Sí, clar, per si no. Tranquil·la.
Que vols obrir els arxius, no?
No, el meu.
El de... Sí.
Vale.
Te l'obro des d'aquí?
Sí.
És aquest PowerPoint?
Sí. Gràcies.
D'acord.
Funciona, que bé. Vale,
ja ho poso en presentació, sí. T'ho deixo així o t'ho poso amb...
No, ho posava en presentació.
Vale, per tu.
Moltes gràcies.
Ja, bé.
Sí, posem el d'allà i traiem aquest, que si no ens morirem aquí. Aquesta casa és molt rara. De... Sí, aquí darrere, aquí, justament aquí, aquí darrere. Així. Per a que seguin. Sí. Aquí hi ha lloc, eh? Bé, bona tarda a totes i a tots. Bueno, en nom del museu i del seu director, el senyor Joan Roca, que avui no pot estar amb nosaltres, per raons de feina, tinc el plaer de tornar a presentar a Isabel Segura. Ja la coneixeu, molts de vosaltres. És una estudiosa de la ciutat de Barcelona i molt interessada i molt centrada també en el paper de les dones en la vida social i urbana de la ciutat. Ella ha impartit classes a diverses universitats, a la de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya i a l'Escola de Belles Arts de l'Escola Massana de Barcelona. Ha donat conferències a diverses universitats, a Rutgers, als Estats Units, a Còrdoba, a l'Argentina, a Delft, a Holanda i també a l'ambaixada d'Espanya en Cuba, perquè ella també és una gran estudiosa del tema cubà, ens vam assabentar abans, i de les dones cubanes també. També ha organitzat cicles de conferències, el cicle de conferències viajeres a l'Havana per l'ambaixada d'Espanya a Cuba, que tindrà lloc precisament a l'Havana el proper mes de març i ha comissariat diverses exposicions, entre d'altres el 50 aniversari del dret a vot de les dones, aquí al Museu Marès, el 81, una molt interessant que jo recordo, Les dones i la ciutat, a l'any 95, entre 12 i 23 i Ronda Litoral, en fotografies de Pilar Aymerich al Palacio de Convenciones de La Habana, el 2002, i una semblant, Comentarios d'Ultramar, fotografies de Pilar Aymerich a l'Embajada d'Espanya a La Habana, en el 2005, i Des del cos de Maria Mercè Marçal al Palau Robert, el 2008 i que també va estar a Palma de Mallorca, va itinerar el 2009. També té publicades diversos llibres, entre els quals doncs, cal destacar Romances de sang i fetge, La guia de dones de Barcelona, La Habana para mujeres i Viajeres a La Habana. I últimament, un que, bueno, el de la Guia de les Dones de Barcelona és molt conegut i molt utilitzat pels historiadors i les persones que es dediquen a conèixer i ensenyar la ciutat. I últimament ha fet un treball molt interessant sobre la modernitat a la Barcelona dels 50, arquitectura industrial, que ha estat editat per l'Ajuntament de Barcelona el 2010. Ella treballa, ha fet una recerca, i aquest és una mica el resultat que ja ens va explicar fa uns mesos i que avui continuarà, col·laborar amb el Museu d'Història en una investigació al voltant de la cuina, no? D'aquest espai que no només és un espai femení d'alguna manera o molt connotat com un espai femení, sinó que també és un espai que dintre del desenvolupament de la ciutat és la clau de molts processos. És un replà que permet explicar des de l'evolució de les cases fins a l'evolució inclús del mercat del sol, del paper que les cuines ocupen en els diversos moments de la història i també de com han estat tractades pels estudiosos, pels arquitectes, per aquelles persones dedicades d'alguna manera a un lloc tan important com aquest, a part de tots els temes que tots tenim en ment, doncs del paper dels electrodomèstics, del paper que les cuines i tots aquests elements doncs s'han jugat en la incorporació de les dones al mercat de treball, etc, etc. Bé, aquest projecte de cuines és un projecte que s'enmarca dins de un més general de situar la història de la ciutat contemporània i que té diferents formats, un és aquest dels diàlegs, possiblement un llibre, esperem que també una exposició i, diguéssim, aquest és una mica el marc en el qual doncs aquests treballs que està fent la Isabel Segura ens interessa molt presentar-los precisament dins d'aquest marc de diàleg que permet aquesta confrontació i aquesta possibilitat de debat entre una investigadora, el museu i tots vostès que estan aquí presents. I ja no dic res més i li deixo la paraula a Isabel.
Gràcies, Carme. Fa molta il·lusió tornar a parlar de cuines en aquest espai i saludar-vos i agrair la presència en una nit gèlida com avui. I res, a veure si amb les imatges podem fer un poti-poti, que és el que avui pretenc. Fonamentalment parlant de les cuines a la ciutat de Barcelona als anys 50, anys 60. M'aixeco. Perquè sóc baixa i llavors no us veig. Em passen el... Vale. Bé, la situació... entrem en una situació als anys 40, tal com reflexa aquest anunci, on la situació és aquesta, és a dir, la situació en què es trobem a l'any 40 seria aquesta, l'anunci ho reflecteix, és a dir, restriccions. Però no només són restriccions econòmiques, sinó fonamentalment a partir dels dietaris, i vull fer remarcar dels dietaris que com a mínim la meva mare també ho feia, eh? Allò anar apuntant patates, tant calçat, tant... Al final han resultat, i hi ha molt pocs en els arxius públics, una tarda passejant per Gràcia, per sort, paf, hi havia tot un contínuum de volums del dietari, i a partir d'aquests dietaris més o menys es pot veure quina ha estat la diferent qualitat de vida abans i després, els anys immediats després de la Guerra Civil. Als anys 35, aquesta família, diguem-ne, de Gràcia, una família de classe mitjana, tenen minyona, mengen allò gambes, llagostins, etc, etc, tenen unes activitats culturals que tenen un cost, ara us diré per comparar, no m'ho sé de memòria, despeses mensuals en cultura, en el que seria consum cultural, 53,40 pessetes. És a dir, un quart pràcticament del que suposa la despesa per aquesta família en alimentació. Són 2-4 membres. I això volia dir que gastaven en manutenció, rentat i planxat de roba 365 pessetes. I gastaven l'any 35 en cultura, que vol dir comprar llibres, en el teatre, en el cinema, etc., etc., 53,40. La mateixa família, el mateix grup familiar, a l'any 46, segons el dietari, la despesa en alimentació suposa 2.100 pessetes, és a dir, molt més del canvi que ha suposat el pas de la pesseta a l'euro, que és un 60%, doncs, fent-ho així, grosso modo, diríem que pràcticament s'ha incrementat un 700% el cost de la vida entre el 1935 i el 1946. Però els jornals no van pujar amb la mateixa proporció, ni molt menys. D'altra banda, és interessant veure també el canvi en els règims, en els hàbits alimentaris, dic hàbits per dir alguna cosa, és a dir, s'han acabat els agustins, s'han acabat les cerveses, s'han acabat les llagostes i l'únic peix que mengen és bacallà, que poden accedir a comprar i és una família mitjana, de classe mitjana. Ell és enginyer, treballa en una petroliera, per tant vol dir que és una professió liberal amb capacitat adquisitiva. La carn ha desaparegut de la dieta i la carn només és per la nena petita que té 3 anys. Per tant, el canvi en la qualitat de vida els primers anys després de la Guerra Civil, és a dir, durant tota la dècada dels 40, era molt diferent respecte a l'any 35. No dic res de nou, ja ho sé, però em va emocionar molt aquest dietari i hi ha xifres molt bàsiques, però que ens parlen d'una microeconomia, però que de fet està reflectint què és el que està, com està vivint la societat barcelonina aquest 1946. A banda de que trobin peix, o de que és a dir, bacallà, i que tinguin filet, moltes vegades el problema serà com fer-ho, perquè les restriccions elèctriques sovintegen moltíssim i aquestes restriccions elèctriques, a més, tenen prioritat pel consum les indústries, no pas l'espai domèstic. M'aparto, et tapo, oi? Anem passant. Això és una imatge publicitària de compra terminis dels anys 40, també. Fixeu-vos-hi amb els electrodomèstics. A veure, les cuines són a gas. Aquí hi haurà el gran canvi, us poso això perquè aquesta és la situació dels anys 40. La cuina, ja veieu, que és a gas, marca Corberó, i la nevera és de gel. Això són els electrodomèstics, diguem-ne, de classes mitjanes als anys 40. I les nenes, noies i dones fan cursos de cuina. És a dir, perquè hi ha una assignació, ja ho sabeu, ja ho ha dit la Carme, al començar hi ha una assignació de naturalitat de la cuina al sexe femení, natural, entre cometes. Per tant, vol dir que és un espai que s'associa o s'assigna des de tots els discursos, arquitectònic, eclesiàstic, jurídic, etc., etc., s'assigna amb caràcter de naturalitat a les dones. I l'any 50, 51, això és el cinquè, a la ciutat de Barcelona, convocat pel FAT i per la revista Menage, té lloc, aquesta imatge és de l'any 30, és una revista dels anys 30, però que continua fins als anys, molts anys, tindrà llarga vida, Menage i el FAT convoquen el primer Salón de l'Hogar Moderno. I aquí és quan comença a haver el tomb. Ens hem quedat emmirallats moltes vegades amb les exposicions que feien el MoMA de Nova York i les cases que presentaven com a models d'habitatge. Molt poques vegades, va ser ara, gràcies a la investigació que faig pel museu, que descobreixo que a la cúpula del Coliseum es feia aquesta exposició del Salón de l'Hogar Moderno, conjuntament amb la revista Menage. I la gran sorpresa l'any 50 és que l'estant que més cridòria va aixecar o més interès va despertar va ser l'apartamento de 20 metros cuadrados. Això era un anunci ja del que se'ns venia a sobre, és a dir, de quina seria el futur de l'espai domèstic. Estava pensat per persones, és a dir, per una parella hetero, i que tots dos tenien una feina fora de casa i estava ja molt mecanitzat, és a dir, amb molts aparells electrodomèstics. Perdó. A veure, deixo algo i ara no me'n recordo. Els 20 metres. Ah, però ja l'any 47 hi ha una normativa pel barri de la Bona Nova que permet construir no només xalets, sinó ja que permet construir en alçada. Per tant, vol dir que no només aquesta reducció d'espai que s'anuncia és per classes populars, sinó que és un fenomen que afectarà totes les classes socials, tots els sectors de la ciutat de Barcelona i també els habitatges amb, diguem-ne, de les zones on el terreny o el sòl és més car. És aquest procés que hi ha l'any 50, a partir del primer salón de l'hogar moderno que s'anuncia aquesta reducció d'espai. Aquest és una mica la imatge d'aquest salón, d'aquests 20 metres quadrats. Fixeu-vos que està força mecanitzat. I aquí encara hi ha elements que després d'aquests 20 anys que avui explicaré desapareixeran, com serà per exemple els plats. Això dels plats i les olles a la vista, al final del que avui explicarem, haurà desaparegut. És el model, fixeu-vos que està tot junt, pràcticament, cuina-menjador, hi ha una transparència entre cuina-menjador i sala d'estar, però són 20 metres quadrats. Apareixen elements també que ajuden a estalvi d'espai, com seria el de les portes aquestes correderes, i això és una mica quina és la realitat de moltes cuines a la ciutat de Barcelona. Aquesta és una cuina del barri de Sant Martí i ja veieu que l'espai és molt limitat, però sí que veiem ja l'aparició o aquesta cuina a gas que serà, podríem dir que en els anys 50, aquesta foto és posterior, pels anys 50 cuines a gas, el que funciona sobretot a partir dels 50 i 60 per classes populars serà el butà. I aquesta és una imatge de l'Olga que està aquí i que fa molts anys que la va aportar. Totes hem jugat, les dones de la meva generació hem jugat a cuinetes. I aquesta aquí és quan, des de petites d'alguna manera, a través del joc ens han ensenyat que la cuina és l'espai de les dones, i com deia la Simone de Beauvoir, que després tornarà a sortir, no es neix dona, s'aprèn a ser dona. I aquesta cuineta que tenia la Olga, i que jo recordo que la meva era si fa no fa el mateix, moltes vegades tenia més parament que no pas les cuines de molts habitatges a Barcelona. 1952, Congrés Eucarístic a la ciutat de Barcelona. D'alguna manera podríem parlar del Congrés Eucarístic com una performance per donar-se a conèixer a nivell internacional al govern espanyol. I a partir d'aquí, aquí hi ha una representació internacional d'autoritats, especialment nord-americanes, eclesiàstiques i civils, que venen a la ciutat de Barcelona amb motiu del Congrés Eucarístic. I aquesta és una imatge també de l'arribada de la cinquena o sisena flota, que era la cinquena, la sisena flota que la veieu al fons, aquest portaavions, amb aquesta imatge també de solitud d'aquest personatge que camina. És una fotografia de la Carmen García Ferrando, una extraordinària fotògrafa barcelonina. Amb això vull dir que les cuines no estan fora del món, sinó que les cuines estan viuen directament també totes les repercussions que tenen també els actes polítics, com pot ser el Congrés Eucarístic o com pot ser l'arribada de la sisena flota al port de Barcelona. A partir del Congrés Eucarístic és quan el govern espanyol obté el reconeixement internacional. Primer de la Santa Seu, després obté el reconeixement dels Estats Units, etc. etc. I a partir d'aquí entrem ja en l'era dels electrodomèstics, i aquest, com veieu al darrere, és una explosió nuclear, però en definitiva és l'anunci d'una rentadora. La rentadora és aquesta, ho veieu? Però, a veure si ho endevino per tornar enrere, La imatge és el bolet de l'explosió atòmica. Òbviament que les rentadores no van amb energia nuclear, però indirectament acabaran o acabarem fent funcionar les rentadores també en part de l'energia nuclear. A finals de la dècada dels 50 es fa una exposició, aquí ho veieu, Nuclenor y Cenusa hacia la energía nuclear. Exposición, el átomo y sus aplicaciones pacíficas. És a dir, estem dins la Guerra Freda i Estats Units intentarà també divulgar l'energia nuclear a Catalunya. Això és un anunci de Westinghouse, d'un refrigerador Westinghouse, que no sé si sabeu, però els primers reactors de la indústria nuclear a Catalunya són justament Westinghouse. Després de la Segona Guerra Mundial hi ha una reconversió de la indústria armamentística fonamentalment Alemanya, però també dels Estats Units, fonamentalment dels Estats Units, que es reconvertirà cap a la producció d'electrodomèstics. És a dir, acabada la Segona Guerra Mundial, Westinghouse, Philco, una munió d'empreses que es dedicaven a la fabricació d'armament, es reconverteixen en la producció de fred industrial i d'electrodomèstics en general. En el cas de la ciutat de Barcelona, a mitjans dels anys 50, es fa aquesta foto, d'alguna manera, es representa quines són les zones urbanitzades a la ciutat i quines tenen possibilitats de ser urbanitzades. El pla comarcal, fixeu-vos-hi, que és el dibuix del pla comarcal. A la dreta, a la banda dreta de la ciutat, hi ha molt espai, només es veuen aquí, urbanitzat en aquesta banda del Besòs, les cases barates del Bon Pastor, que és aquesta zona d'aquí, però clar, tenim tota aquesta zona no urbanitzada, que encara és zona agrícola fonamentalment, i després tenim a l'altra banda de la Gran Via tota aquesta zona que seria més o menys amb un altre grup de cases barates, que és el d'Eduard Aunós oficialment, que és un altre sector de ciutat on es podran instal·lar, on la ciutat d'alguna manera podrà créixer. I el primer que creix en els anys 50 és la construcció industrial. És a dir, es construeixen naus i més naus que ocupen el territori a banda i banda. Aquesta és concretament el passeig a la zona franca, la fàbrica Philips, que s'ha recuperat, no sé si ho heu vist, però us recomano que l'aneu a veure. Aquesta és una imatge ja de la fàbrica construïda. Es construeix amb idea de rapidesa, és a dir, quan es fa l'encàrrec de construir una fàbrica hi ha tres criteris bàsics: rapidesa en la construcció, economia de temps i de materials i falta la tercera, i llum, claretat, etc, etc. És a dir, rapidesa, per tant, els arquitectes s'han d'acostumar a construir amb rapidesa. Rapidesa que primer s'aplica a la indústria, als 50, i que una dècada després s'aplicarà els mateixos criteris a la construcció d'habitatges, fonamentalment d'habitatge públic. És a dir, intento ara vincular què està passant en els anys 50 a nivell industrial, però que això no es queda aquí, sinó que l'experiència del sistema de construcció industrial una dècada després passarà també a l'espai domèstic. L'interior de les naus, com podeu veure, sigui la indústria que sigui, hi ha homes i dones. Per tant, les dones, malgrat el franquisme i les lleis que desinhibien la incorporació de les dones al treball remunerat, hi són a les fàbriques, perquè les condicions de vida són molt precàries i perquè volen. I això que us deia, no? Amb els mateixos criteris, a finals de la dècada s'aplica també en la construcció d'habitatge i especialment d'habitatge públic. Aquest és el cas de Montbau, és l'època dels grans polígons. Aquí canvia la manera de fer ciutat, és a dir, hem passat de fer ciutat a partir de la mansana del Cerdà, de la mansana tancada, i aquí es trenca la mansana. Nous criteris, criteris urbanístics que ja venen dels anys 30. El paisatge canvia radicalment, el canvi en el paisatge va molt ràpid, és a dir, rases i més rases s'aixequen parets, es fan fonaments, s'aixequen parets i aquesta imatge jo la trobo fantàstica, perquè és a dir, hi ha la construcció dels nous habitatges a Montbau i el trànsit de les persones que hi aniran a viure-hi, quin canvi de vida tan radical. Fixeu-vos amb el carro, i el cavall o un cavall. Clar, és un canvi radical en la manera de viure i és tan canvi radical que el mateix patronat, això és construït pel patronat de l'habitatge, crea uns llibrets que expliquen una mica com s'han d'utilitzar aquestes cases, clar, perquè requereixen un nou ús. Hi ha aquest contrast entre aquesta arquitectura tan moderna, tan lluminosa com les fàbriques, tan lluminosa, amb, diguem-ne, el sistema de vida a què estaven acostumats. No hi ha gaires imatges de cuines. De Montbau l'única imatge de cuina que he trobat és aquesta de Trascantó, on, diguem-ne, que el fotògraf queda emmirallat per la transparència, per la lluminositat. Però com era la cuina no ho sabem. El que sí podem deduir amb aquesta insòlita imatge de l'alcalde Josep Maria de Porcioles a la ciutat de Barcelona i amb un habitatge de Montbau, veiem una altra vegada la cuina de Trascantó. La veieu aquí, la cuina? Però aquí hi ha un element a destacar, que seria que en aquestes cuines que es construeixen als anys 60 en els habitatges populars, la nevera no hi cap a la cuina, per això està fora. I a més, el mateix llibret aquest que us deia del patronat de l'habitatge que entregava a les persones, aquí hi ha un cante, per dir-ho d'alguna manera, entre la decoració i això és l'interior d'aquell edifici tan modern que hem vist. Llavors el mateix patronat va crear una oficina per recomanar com havia de ser la decoració. Però, repeteixo, l'element més que avui m'interessa destacar és que la nevera és fora de la cuina, de la mateixa manera que en les cuines de les cases populars, i això és gràcia, no hi cap a la cuina els electrodomèstics. La nevera EDS és fora de la cuina. Per tant, hi ha un desajustament entre aquesta nova tecnologia, entre aquesta mecanització de l'espai domèstic i els espais com són. Més cuines fora de la cuina, per dir-ho d'alguna manera, perdó, més neveres. Amb una altra banda, a tocar de mar, un nou polígon, tota aquesta zona del sud-oest de Besòs, també en els anys 60 es construeix ràpidament. I aquí hi ha el trànsit, entra aquesta franja de barraques del barri de Pequín, el Camp de la Bota, i al darrere els nous habitatges construïts també pel patronat de l'habitatge amb tot aquest barri del sud-oest del Besòs. La mateixa arquitectura moderna, i aquí, si recordeu, no ho he portat, la imatge de, us en recordeu, jo no sé, la imatge de les, no de la Casa Bloc, sinó de les cases prèvies que es van fer en els anys 30 també, com a provatura de la futura Casa Bloc, és pràcticament el mateix model. Jo no sé si us recordeu, no ho he portat, badada, perdó. Era el mateix, era planta baixa, primer pis, i la cuina era la planta baixa. Lamento no haver-ho portat, però és a dir, d'alguna manera aquests polígons són la plasmació sobre el terreny d'aquelles idees que en els anys 30 ja es divulgaven a Catalunya, però que la fi de la Guerra Civil va fer impossible els primers anys la construcció. Però paradoxalment aquest discurs que als anys 30 es llença des dels sectors progressistes, en els anys 50 i 60 qui retoma, qui reprèn aquest discurs és justament el propi institucions com el Patronat de l'Habitatge o el Ministeri de la Vivenda a partir d'uns altres instituts que creen aquests habitatges amb aquest llenguatge. Aquesta combinació d'alçades diferents amb cases, inauguracions, com sempre, i la representació és un plànol, però també és la representació. Fixeu-vos que és una representació sexuada. Cuina i menjador, que té molt mala premsa, després insistiré sobre això. Cuina, menjador, tot junt. Habitació, diguem-ne, de la parella, i després habitació intuïm que és un nen i aquí intuïm que és una nena. Però fixeu-vos-hi que qui està a la cuina és una representació en faldilla, és a dir, és una dona. I la figura en pantalons està assegut, no sabem exactament què fa. És a dir, el plànol, amb tota la modernitat que pretenen, que es pretén imprimir a la Barcelona dels anys 60, amb tota aquesta recomanació i oficines per dir com ha de ser o com s'han de fer els mobles i com heu de decorar aquestes cases ultramodernes, tan modernes que les fan arreu d'Europa, continua havent-hi aquesta naturalització de la cuina a les dones, és a dir, aquesta sexualització també de l'espai domèstic. Una altra part del polígon del sud-oest del Besòs, i aquí una altra vegada trobem cuina junt amb menjador, només una petita separació, al darrere el safareig i dos, tres dormitoris, crec que n'hi ha. Per una anècdota, una amiga em truca des de lluny i em diu, pots anar a veure un pis que hi ha molt barat? I vaig anar-lo a veure, és aquest. I és un pis del sud-oest del Besòs, del polígon dels anys 60, sense cap canvi. És a dir, han introduït molt pocs canvis. És interessant, és una distribució, torno a la d'abans. És a dir, aquí hi ha el menjador i aquesta era la cuina. Aquest era el personatge que m'ensenyava el pis. Aquí hi ha uns armaris empotrats, i allà hi ha la porta d'una habitació i hi havia una altra habitació. És a dir, realment, ho vaig trobar emocionant, perquè jo no havia vist mai pis conservat dels anys 60 de polígon d'habitatges, i és una distribució magnífica. Podrem fer crítiques, però podrem comentar, és un espai molt reduït, 50 metres no hi arriba, 46 metres, però en aquells 46 metres realment estan molt ben aprofitats. I fixeu-vos-hi que la cuina està aquí van crear una mica de separació, però estava absolutament vinculada amb el menjador. De tota manera, el polígon del sud-oest de Besòs no és uniforme. Hi ha diferents arquitectes, hi ha diversos habitatges, però sempre diverses plantes d'habitatge. La idea és que en els habitatges amb menys públics, amb menys superfície, cuina, menjador, va junt. Però va junt a Barcelona i va junt arreu, és a dir, és una política de, quan dic arreu vull dir l'estat espanyol. Tant és així que en un moment determinat aquest tipus de cuina-menjador no té bona premsa, i tant és així que hi ha un ministre que acaba dient, què passa que no té tan bona premsa si fa molt poc que pràcticament tothom ha viscut amb cuina-menjador junts. Per què té mala premsa? Doncs suposo que té mala premsa perquè s'associa a suburbi, s'associa a barraca també, i sobretot s'associa a aquell passat que volem oblidar, passat rural de la majoria de la població. És a dir, la major part de la població barcelonina té un origen en primera o segona generació rural. I aquesta mala premsa probablement té a veure amb aquest voler oblidar aquest passat agrícola. En canvi, o rural, en l'actualitat, justament cuina-menjador, diguem-ne que seria una opció bastant acceptada. La cúpula del Coliseum es fa petita, cada vegada hi ha més empreses que fan electrodomèstics, cada vegada hi ha més persones... Perdona un moment. El FAT, conjuntament amb la Fira Barcelona, crea Agarhotel. I llavors Agarhotel es converteix en el gran aparador de les innovacions. Innovacions a l'espai domèstic. No tant com a debat, sinó com a exposició de la indústria. D'una indústria, després ho veurem, que està creant, s'està instal·lant a la ciutat de Barcelona, però sobretot al voltant de la ciutat de Barcelona, una potent indústria d'electrodomèstics. Edesa, en aquest cas, veieu aquí tota mena de... Des del votar, ho veieu aquí, dels fogons de votar, les cuines de gas o elèctriques, neveres... I el 1958, el pavelló USA, que és el pavelló dels Estats Units d'Amèrica, monta la Fira de Barcelona el supermercado. És el pavelló oficial, i monta un supermercat. I en aquest supermercat, en aquí no estàvem massa gens habituats als supermercats, unes dones fan de, ensenyen una mica com s'ha de fer això del supermercat. I, en definitiva, la Beatriz Colomina, amb un llibre extraordinari que es diu La domesticitat en guerra, explica que a l'època de la Guerra Freda, quan la Unió Soviètica ja havia arribat a la Lluna i tecnològicament era més potent que els Estats Units, Estats Units munta una exposició a Moscou i la munta sobre cuines i neveres. És a dir, el que fa Estats Units en aquella època de Guerra Freda, amb una tecnologia no tan potent com la de la Unió Soviètica, el que fa és exportar el sistema de vida nord-americà. I el supermercat implica un nou sistema de compra, d'emmagatzematge, però sobretot és la sortida per les indústries, antigues indústries de guerra, reconvertides ara en indústries del fred. I què fem amb les cuines que ja tenim i si no anem a un habitatge nou? Doncs el que toca és modernitzar la cuina. I aquí és quan, fixeu-vos-hi que en aquesta imatge ja s'intueix, hi havia una botiga magnífica fins fa potser 20 anys al carrer què era? Ronda Universitat, pràcticament a tocar de la plaça de Catalunya, que es deia Rovira, i aquesta botiga Rovira feia això, doncs arreglava cuines. I pocs dies abans de que tanquessin vaig aconseguir comprar aquest llibre. Una amiga em va avisar i em va dir vés-hi que venen llibres. Fixeu-vos-hi que aquí la situació ja és pràcticament res a la vista. Han desaparegut els plats penjats i ara a les cuines el que tocarà serà amagar tot allò que abans era a la vista. I ja es comença a fer, a crear a les cuines espai pels electrodomèstics. La Rovira aquesta, de l'any 65. Sí. Però va funcionar fins als anys 80. O... Vols la data exacta? 60. La formica, tot allò. I aquesta és una imatge d'un habitatge, d'una cuina, d'un habitatge amb, diguem-ne, més possibilitats, reformada, per, ho diem, reformada per la quantitat d'espai disponible en aquesta cuina, perquè he dit abans que el procés a les cuines serà cada vegada empetitir-se més, fixeu-vos-hi que també aquí hi ha espai pels electrodomèstics, aquí ja no són al menjador, i com tot queda absolutament amagat. La fira i el garoter les converteixen en aparadors d'aquesta nova indústria, que és d'electrodomèstics. En les cadenes de muntatge d'aquests electrodomèstics hi ha també moltes dones, això és Sant Feliu, la Hispano-Suïssa, perdoneu. I doncs quedem meravellats, és una imatge de la Fira de Mostres de Barcelona davant aquesta nova tecnologia, una de les primeres màquines de rentar marca Westinghouse. Primeres en aquí, eh? No en comen. Les maquinetes Philips, eh? El que sí és molt interessant és veure, després amb més precisió ho veurem, quins són, malgrat els anuncis, quins són els electrodomèstics que més es venen. Hi ha una pressió molt forta en els anys 60 per part dels venedors, dels comercials, que demanen autorització i pressionen des de la Cambra de Comerç de Barcelona perquè puguin vendre els productes que desitgin i que cada vegada tinguin més marge de maniobra per vendre productes. i apareixen, clar, la Corberó, tot això al voltant de Barcelona, eh? Moltíssimes marques electrodomèstics al voltant de Barcelona. Hem vist una cuina, que era, ara veiem les rentadores, i aquí podem veure també els diferents tipus de rentadores de l'època. Es converteix en l'objecte de, o es vol que es converteixi en l'objecte d'adoració familiar, i quan ja tenim la cuina més o menys restaurada i tal, patam, ara toca moble metàl·lic, i després, quan ja tinguem la cuina renovada, tocarà la cuina neorural, i així va, contínuament. És a dir, toca renovar la cuina i renovar la cuina. Això és una enquesta de la revista El Mueble. Jo crec que existeix encara El Mueble, dels anys 60. I llavors, és interessant de veure aquestes dades perquè és de desig, no és de realitat. Si voleu dades reals, primer comparem les dades reals. És a dir, quants electrodomèstics als anys 60 es fabriquen i es venen? Mireu, neveres, el 1960 s'havien produït 30.000 elèctriques, el 64 400.000, rentadores, el 1960 77.000 i el 64 300.000, receptors de ràdio, 1960 245.000 i el 1964 més de 500.000. Les xifres són absolutament molt desproporcionades. És a dir, de moment el que més es ven o el que més es produeix i es demana són els receptors de ràdio, els aparells de ràdio. I pel que fa a televisions, el 1960, 40.000 i el 64, 440.000. Més es produeixen, més aparells de televisió i es venen que no pas neveres o rentadores. Per tant, això és per una banda. Els anuncis, després veurem, la promesa dels electrodomèstics és que alliberen temps, però la gran paradoxa és que els electrodomèstics que més es venen són els que consumeixen temps. Vol dir tele, la mires, no fa res, i ràdio, pots fer una mica més. Però els grans anuncis dels electrodomèstics és alliberen temps, però la realitat és tota una altra. A nivell de desig, i això és interessant per saber a què aspirava la població de classe mitjana, revista El Mueble, mitjana baixa, fixeu-vos-hi com frigorífics de gel, les neveres de gel, encara eren importants. És a dir, encara hi ha moltes cases que tenen neveres de gel. Que lo posen, que el tenen, el frigorífic elèctric, 68, però és un dels objectes de desig. El 96% no el té, però desitjarien comprar-lo. I l'altre element de desig seria l'olla a pressió, que realment allibera temps. Ens agradi o no ens agradi. Llavors, això explica una mica quins serien els objectes de desig. La realitat és aquesta, que encara hi ha moltes neveres amb gel, i aquí arribem ja als anys 60, un anunci de Molinex, i Molinex libera la mujer. Aquí la publicitat ja canvia, i canvia perquè la societat està canviant. L'any 1949, Simone de Beauvoir escriu El segon sexe, i El segon sexe explica justament això, com s'han atribuït, com si fossin naturals, com si fos una propietat o una habilitat natural que tenim les dones, aquesta assignació de l'espai domèstic i de les tasques domèstiques. I el que fa la Simone de Beauvoir ja és posar de relleu que això és una construcció cultural. No es neix, dona es construeix, és una construcció cultural. Aquí, diguem-ne que a nivell de publicitat ja no poden jugar amb allò, la figura femenina assignada a l'espai de l'electrodomèstic i punt, amb caràcter natural, sinó que aquí ja està jugant amb un altre element, que és el de la liberació de la mujer, i sobretot perquè en aquests anys 60 el moviment als Estats Units és molt important, el moviment de dones és molt important. Cal parlar de que a Catalunya Maria Aurèlia Capmany tradueix la Beauvoir i cal parlar que la Betty Friedan també en els anys 60, finals dels 60, es tradueix al castellà. Per tant, vol dir que aquí també està arribant i Moulinex també primer surt a França amb la seva campanya, però després immediatament entra a tot l'estat amb aquesta campanya de Libera la Mujer. Libera la Mujer no diu de què. Probablement, ja sabeu que la publicitat juga amb les elipsis, probablement està parlant del temps, però ja hem vist abans segons que és una gran paradoxa això del temps, perquè en el fons els electrodomèstics que més es venien no estalviaven temps. I aquí a nivell de desig, continuem amb l'enquesta del mueble, de lo que no tiene, quals són les 5 coses que més desearia? Quin és l'objecte de desig als anys 60? El cotxe. I aquest serà, diguem-ne, l'element que configurarà estatus i en canvi tenir una rentadora no dona tant d'estatus. Perquè no té rodes, perquè no la pots acabar ensenyant, però l'estatus es construeix en aquesta ciutat a partir de l'automòbil. Recordem que la SEAT s'havia instal·lat a Barcelona el 1950. I aquí també hi apareixen canvis en els hàbits del menjar i de les begudes. Begudes, no sé què diu, refrescos, sí, i sopes preparades, caldos, conserves, etc. Aquí aquesta imatge explica una mica la història, també què passa amb aquestes cuines populars. És una cuina i quin ús fa la població. Els habitatges socials a Barcelona, la majoria tenien una superfície de 50, també n'hi ha de 90 i de 120, però la majoria, diguem-ne, que tenen superfícies petites, l'explico. Fixeu-vos-hi la idea d'habitatge públic, cuina, menjador. Però clar, en aquests habitatges moltes vegades hi viuen 6 o 7 persones. On ha anat a parar la cuina? Fixeu-vos-hi que a la imatge de la dreta ha aparegut una paret, ha aparegut un llit i on t'ha anat a parar la cuina? A la galeria. És a dir, la cuina, ho veieu? Mireu, galeria, això és l'original. Llavors, menjador, fogons i pica, cuina, menjador, i en aquí, que és aquest espai obert, en els anys 70 tenen necessitat de més espai, el que fan és una paret i construeixen, és a dir, es fa una habitació i a l'antiga galeria apareix la cuina. Això era als anys 70. Explica com la cuina és aquest element, d'alguna manera, que moltes vegades queda depenent de les necessitats de la unitat familiar. Com moltes vegades les trajectòries laborals de moltes dones han estat supeditades a les necessitats del col·lectiu familiar. I ara arribem als anys 70. Això és una imatge del manual d'arquitectura La Cocina, Distribució i Uso, publicat pel Col·legi d'Arquitectes, anys 70. On es recomana dues coses fonamentals. Fixeu-vos-hi, es parla de que la cuina estigui, i això és situada en un cul de sac, per tant, aïllada de tot el que passa a la resta de l'espai domèstic, i l'amplada mínima recomanable és un metre. En aquesta cuina situada en un cul de sac, anys 70, anys 74 concretament, en aquesta cuina situada en un cul de sac, amb aquesta amplada quantes persones hi poden treballar? Una. És impossible que dues o tres persones hi treballin. I això és la guia d'arquitectura, el manual d'arquitectura, La Cocina, Distribució i Usos. El personatge, no parlo també de la representació. La representació continua sent femenina. És un estudi, com s'havien fet al principi del segle XX, sobre les alçades de superfícies de treball, per emmagatzematge, per rentar, etc. Però sorprèn que el Col·legi d'Arquitectes als anys 70, que està amb les seves publicacions, amb la seva actitud d'alguna manera, reivindicant una altra ciutat, quan publica o s'atreveix a publicar una cosa tan, no poso l'adjectiu, com aquesta guia. És a dir, com, què passa? I una mica el que deia al principi, digues. Sí, sí, però mira, mira el lloc de treball. És a dir, el que queda de passadís, sí, sí, fa 2 metres, però hi ha mobles. I llavors el que hi ha de passadís, el que hi ha per treballar, és màxim 60 i 40, 1 metre. Eh? Llavors, amb això el que vull representar és a dir, hi ha des del Col·legi d'Arquitectes una actitud en els anys 70 de qüestionar el model de ciutat que s'estava fent, de reivindicar la possibilitat d'una nova ciutat, però en canvi la cuina és aquell element que ha quedat, d'alguna manera, fora de la preocupació de la majoria. No dic de tots, però sí de la majoria de discursos. Excepte a partir, hi ha canvis, i hi ha canvis importants, molt poc després, 2 anys després, jornades feministes, les primeres jornades catalanes de la dona, l'any 1976, per a nins de la universitat, on, a partir d'aquell moment, es comença a qüestionar, fixeu-vos en aquesta imatge que és prou clara, emergeix, es vol fer públic, aquest treball domèstic, una gran part d'aquest treball domèstic es fa a les cuines i se'l vol fer visible, se'l vol fer posar, diguem-ne, donar-li visibilitat pública. Algú el fa, es fa, en quines condicions es fa i com s'ha de fer. I acaba amb aquesta imatge que és de la Marta Rosler, que és una creadora on amb aquesta obra crec que no cal, és a dir, el que està dient és el que passa a la cuina, aquella mena de com es diu burbuja, ara no em surt, aquella mena de bombolla, de campaneta de vidre que es volia aïllada de tot el que passava al món, al contrari, és a dir, tot el que està passant a la societat queda reflectit a la cuina i la cuina també està inserint-se en aquesta societat. I amb això acabo. Si hi ha alguna qüestió...
Com sempre, qualsevol aclaració, pregunta, qüestió que vulguin formular, no hi ha cap problema. Gràcies per trencar el gel, que sempre costa una mica.
Bona tarda. Jo només volia afegir en aquest argument que ha donat de la cuina aquesta compacta dintre de la sala, que també crec que hi ha alguns arguments de caràcter funcional, és a dir, per la separació de la cuina respecte... Perquè aquests habitatges socials certament són habitatges molt petits, entre el 40 i 50, i a vegades més petits i tot, i clar, se solucionava aquest espai que era cuina, menjador, però era més coses a part de cuina, menjador, era estar, era repartidor de portes, ho era tot. Clar, llavors, aquí hi ha un element a afegir, que és la qüestió també dels fums, és a dir, que jo recolzo completament aquesta idea que s'ha reconat la cuina, però també hi ha arguments de caràcter funcional que no els ho podem obviar, perquè si no fem un discurs que queda una mica coix en aquest sentit, perquè clar, aquest espai és un espai que si se fa fums o no sé què, clar, també genera una incomoditat a tota la casa. Llavors, en part també aquesta separació de la cuina, jo crec que es deu a raons també, no només, però també funcionals.
Hi ha una part de funcional, però hi ha extractors. Jo crec... Campanes, hi ha campanes... El tema de fums, llavors, és complex. És a dir, el que veus fonamentalment... En els anys 70, quan es fa, si parles de la guia d'arquitectura, estàs intentant...
Parlo
Sí. Exactament. Mira, però hi ha una cosa que sorprèn, és a dir, sorprèn, per exemple, com és que la cuina de Frankfurt no arriba a Barcelona? És una pregunta. No, no fan la cuina, no, no, podríem... No, però la... Mira, a la primera sessió vaig intentar demostrar... La gran paradoxa era com és immersos com estan els arquitectes catalans dels anys 30, com és que quan fan la cuina a la Casa Bloc, per exemple, la fan i o es treballa de casa de cara a la paret. I en canvi la cuina de Frankfurt, de la Margaret, aquesta cuina que es produeix a centenars de milers d'habitatges, com és que aquesta cuina no s'importa aquí? Aquesta era la gran paradoxa, és a dir, la cuina de Frankfurt, dissenyada per un arquitecte, aquesta cuina treballa amb vistes i treballa amb unes condicions, sí, sí, el que tu deies, exactament. Però aquesta no és la cuina que s'importa a Catalunya, la cuina que us he ensenyat no és la cuina de la Margaret. És a dir, no té res a veure aquesta cuina fins i tot del sud-oest del Besòs. I aquesta és la gran paradoxa, és a dir, per què els arquitectes catalans en els anys 30, fins i tot els sectors més progressistes, no fan la cuina que es practica a Frankfurt en l'habitatge social? Per què després, quan hi ha la cuina de la Charlotte Perriand, a Catalunya tampoc no s'acaba de fer? Clar, llavors és això, d'alguna manera s'estan... diríem, inspirant, bevent, formen part del moviment modern dels anys 30 i després, en els 50 i 60, també d'alguna manera són hereus, però curiosament els avenços que han fet les arquitectes d'aquests moviments moderns en aquí no s'importen. I en aquí, per exemple, molt poques vegades pots veure una imatge de la cuina. Com més que aquí els arquitectes quan fan? I això ho vaig plantejar l'altra vegada. Com és que quan fan un habitatge... Poques, poquíssimes vegades retraten la cuina. Què hi ha de tabú en aquesta ciutat? Ara me'n vaig, però clar, és la gran paradoxa. Com és que la cuina de la Margaret no arriba a Barcelona? I en canvi sí que arriba la idea de... És una qüestió, jo no tinc la resposta.
Sí, per suposat. És a dir, la cuina de la Margaret és un moment molt, molt elevat. És a dir, quan dic finalment la cuina aquesta laboratori, evidentment que no vull dir que és la cuina ideal de la Margaret, però el que fa aquí és una lectura especulativa d'això. És a dir, jo no estic parlant a favor dels arquitectes, ni molt menys, però en el rerefons de la imatge de la cuina dels anys 70 hi ha aquesta cuina laboratori ergonòmica, evidentment que no té el significat i no defenso ara això, però és això, finalment és això, la cuina laboratori, aquesta cuina mil·limetrada.
Però la cuina de la Margaret, la cuina de Frankfurt no és una cuina passadís. Fixa't aquí com és.
Bueno, és una cuina amb en tots els elements absolutament pautats, mesurats, que pots baixar la planxa la post de la planxa i està tot com a cuina laboratori. És a dir, entès que només, a més, amb aquests criteris ergonòmics.
Sí, sí. Però treballa curiosament... No, perquè és molt divertit especular. Justament la Margaret, quan fa la cuina, quan treballa... la posa de cara a la paret. En canvi, la Margaret, quan fa el lloc de treball, ho fa a la finestra.
Sí, sí, no poso en comparació. Només dic com finalment aquí el que arriba, perquè estem a la perifèria, és a dir, les coses arriben a 3-4 generacions, les coses arriben allò com a l'informàtica, no? Que es perd, a cada còpia es perd un valor. Doncs aquí arriba, clar, als anys 70, amb el que arriba en un moment especulatiu, que allà ja s'apreta a tot, i si com almenys millor, això per suposat.
Gràcies.
Per, perdona, que et passa... No, no, espera, espera, que un altre... Sí, home, però així ho sentim tots bé.
Tot i així, en les dues cuines només s'hi podia treballar una, i era la dona, o sigui, només podia treballar una, tant a la Margaret com a aquesta. Mai es pensa una cuina que es pugui treballar més d'una persona, en cap dels dos casos.
Sí, és a dir, ja, sí, és sí, una...
La Margaret, tot i ser una fita i tal, encara li queda molt de tros per veure que la cuina pot ser un espai més relacional, diguéssim. Vull dir que encara
sí,
li falta.
Tot, a la cuina de la Margaret podien haver-hi dues persones, eh? Mentre una està pelant i treballant, sí, hi ha cabuda perquè una altra doncs, estigui cuinant, perquè la cuina quedava...
No me'n recordo com és, però... Si no feia un metro, feia 1,20 m.
No, és més quadrada. Eh?
Sí?
És més quadrada.
Jo la recordo més tu.
No. De tota manera, això que tu dius, és a dir, el que no hi ha és a dir, continua havent-hi una... Aquí seria interessant d'analitzar quin paper han jugat les arquitectes en la millora de les condicions de treball de la cuina i fins a quin punt o no ho han qüestionat. Però les grans, diguem-ne, els grans avenços avenços és una paraula estúpida, les transformacions en l'espai culinari, fonamentalment bé per l'interès de dones, des d'economistes com la des de mitjans del segle XIX fins a arquitectes ja en el segle XX, que es plantegen com es pot millorar aquest espai. I està, sí, no hi ha encara una reflexió de pensar que aquest espai no pot ser exclusivament de dones, sí, i que no és un espai relacional.
Suposo que als anys 20 el que els interessava era treballar més l'eficàcia, perquè segurament no ho era, i als anys 70 ja els hi tocava avançar una mica més, però clar, sembla que hi hagi una regressió, però bueno.
És a dir, no aporta res respecte a la cuina de Frankfurt, això al contrari. Aquest era una mica la qüestió.
Més preguntes? Si no ens animem, bueno, jo crec que el que sí que ens planteja aquest tema, jo crec que és un plantejament molt diversificat, no? I dir realment el tema de les cuines, per nosaltres, pel museu és un tema ròtula, precisament perquè permet tota aquesta quantitat d'abordatges, no? Permet un abordatge des del punt de vista de l'arquitectura, des del punt de vista de com incideixen determinats moments de la història de l'urbanisme, del preu del sòl, de la construcció dels habitatges, de tot el que d'alguna manera doncs, incideix en aquesta evolució de la ciutat i el que sí que veiem, sobretot per aquestes dues preguntes que hi ha hagut ara, és que és un tema complex, polèmic, perquè és un tema on hi ha, toquen molts elements. Evidentment la cuina, jo reflexionava una mica sobre el que dèieu, es confina en un moment donat per un tema d'olors, igual que es fa, s'arracona també al lavabo i es posen inclús en llocs inclús molt propers, no? Després tot això amb el temps i amb altres circumstàncies tecnològiques diferents i amb altres maneres de pensar, doncs curiosament avui dia el primer que t'ensenyen quan vas amb una casa bé, curiosament, és el lavabo i és la cuina, no? Que serien dos llocs que en un altre moment haguessin quedat absolutament marginats, no? segurament, no? És en aquest espai on incideixen molts i molts elements que van això, no? Des de la tecnificació, un altre element que tu plantejaves molt interessant és com tota aquesta la construcció industrial, no? Que les naus industrials, la metodologia de la indústria passa als polígons, a la construcció dels habitatges en un moment que es passa d'un tipus d'habitatge que és el carrer, que són les illes de cases, al polígon que està fora de la ciutat i que és un altre plantejament molt més mecanitzat de la ciutat i com, diguéssim, aquesta mecanització d'alguna manera també arriba a la cuina, també arriba a uns electrodomèstics que són, també és molt interessant de ressaltar, no? Com una conseqüència d'aquesta indústria armamentística reconvertida, diguéssim, aquest sentit de que la cuina precisament és aquest lloc, com molt bé reflecties tu en aquesta última fotografia, doncs passa al món també i passa a la història dels éssers humans i de les ciutats, no? I aquest és un tema molt obert que seguim treballant i que realment doncs, hem de trobar, pensem, aquest punt per realment plantejar-lo com aquest element tan important que és en una ciutat tant físicament com a nivell humà i de les persones. No sé si vols afegir alguna qüestió.
Hi ha una pregunta.
Ah, perfecte. Jo feia una mica de temps a veure si algú s'animava.
No, una pregunta. Així, quina és la teva valoració, no tenint en compte sobre els habitatges nous que s'han construït, no? I en aquests últims anys, com s'ha construït la cuina, també si vols una breu valoració, també sobretot pel que fa a habitatge públic, però jo tinc una mica la sensació que, per exemple, sí que s'ha trencat molts cops la barrera aquesta entre cuina i menjador, no? S'ha construït més, jo crec, com a mínim en un habitatge públic, perquè també s'ha fet més petit la cuina de cara al menjador, però jo també tinc la percepció de que s'ha fet de mala manera, no? En el sentit de que, per exemple, s'ha perdut llocs d'emmagatzematge, no? O no s'ha pensat en la funcionalitat pròpia de la cuina. O sigui, em dona la sensació que s'ha obert i s'ha posat un tros de cuina però sense pensar en la funció pròpia. I això, i a més, sobretot en habitatges petits, on després bueno, potser està bé obrir la cuina, però aleshores potser faltarien altres espais comuns, no? on posar la rentadora. Jo penso en casa meva, que és un sol espai, i clar, ja t'hi ha de cabre tot, no? I ho tens tot a la vista, també. Bueno, una mica una petita valoració.
En primer lloc, manifestar que diguem-ne que aquesta... Aquest capítol jo ara no l'he investigat, és a dir, que com tampoc he parlat de les propostes més innovadores, és a dir, hi ha propostes innovadores, poques però n'hi ha. I fora de camp, diguem-ne, m'agradaria parlar de dues. Una, que és la casa que hi ha a Mitre... davant de la Corachan, i que no he pogut portar imatges i és dels anys 60, i després m'agradaria posar una de fora, parlar d'una de fora de la ciutat de Barcelona, que seria la casa que construeix l'Anna Bofill i el Ricard Bofill, perquè sí que realment allà hi ha un replantejament de què és la cuina, com són els espais relacionals, etc, etc. Jo no et puc fer la valoració global, és a dir, que segurament la pots fer tu millor o tens més informació, però sí que et puc dir que hi ha algun... I per això he volgut acabar amb imatges de les Jornades Catalanes de la Dona. Jo crec que són importants a nivell d'imaginari, a nivell de repensar. La ciutat no és només que es troben 3.000 dones, és que diuen coses molt concretes com ha de ser l'urbanisme, com ha de ser la ciutat i com ha de ser aquest treball domèstic. I es parlen de serveis col·lectius que tu plantejaves i que en algun cas concret en la ciutat de Barcelona de manera molt, molt el Barba Corsini a Mitre planteja els espais col·lectius als anys 60. Però diguem-ne que hi ha d'altres models alternatius, que seria el Walden, de l'Anna Bofill i del seu germà, però s'expliquen una mica, és a dir, hi ha tot un replantejament absolutament diferent. I del més contemporani no et puc dir res, perquè és a dir, no els he... I torno a repetir, probablement això que tu has dit té més cap i ulls del que jo podria dir, que tampoc he vist gaires. Tanquem, no? Gràcies, eh?
Si no hi ha cap pregunta més, donar-vos les gràcies, convidar-vos a dues xerrades més, una aquesta setmana, no és en el cicle dels diàlegs, però sí que és en el cicle de Laboratori MUVA Col·leccionem la Ciutat, que també aprofitem per invitar-vos a la no exposició gratuïta que n'hi ha a la Casa Padellà sobre el plantejament i les preguntes que es fa al museu de cara a com abordar la col·lecció contemporània i la col·lecció de la història de la ciutat, que no és una col·lecció d'art, que té altres connotacions, i farem el dijous hi ha una conferència que es diu Made in Poble Nou, la formació d'una col·lecció local a càrrec de Jordi Fosses, que és el director de l'Arxiu Històric de Poble Nou. I d'aquí a 15 dies, és a dir, el dilluns 27, un altre diàleg que es titula L'art de fer negocis, mercaders i banquers toscans a la Barcelona del segle XV, que la farà la Maria Elisa Soldani del CSIC. Moltes gràcies per la vostra assistència i doncs, us esperem. Thank you.